Mecioterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Anem a Mecioterra, Jordi Puig, temps de cega.
Com va això?
Bé,
sí, això
tu estàs segant ja o no?
Sí, sí, aquest any hem anat una mica més d'hora que els altres anys perquè ha fet força calor a final d'aquesta primavera una mica estranya i ja hem començat. Però bé, nosaltres som dels tardans, ja fa mesos que ha començat la sega.
Perfecte. Escolta, què ens expliques? Perquè, clar, la falç al puny, això ve de lluny, eh?
Sí. I tant, i tant. La falç al puny el mes de juny, això diuen el refranyer, i és ben cert. El que passa que hi ha algunes zones de Catalunya, per exemple, els secans de Lleida, tota la zona de la plana d'Alfés, aquestes zones més càlides i quasi bé semidesèrtiques, que la sega comença molt, molt abans. És a dir, pràcticament alguns anys, fins i tot a mitjans de maig, però normalment a finals de maig és quan comença aquesta tradició secular. I, doncs això, les màquines comencen per aquestes zones més seques i en funció de les...
Però clar, aquestes alçades del calendari, que ja estem al mes de juliol, clar, ja deuen quedar poques zones de segar.
Sí, sí. És a dir, queden poques zones perquè la major part, com has dit, es fa al juny. És a dir, el més fort és durant tot el mes de juny. Uh-huh. Però, per exemple, si comencem amb el que serien les planes frescals interiors, Osona, nord del Bages, el Berguedà, la Garrotxa, tota aquesta part pràcticament comencen ben entrat el juliol. I si ens n'anem a l'última zona on tradicionalment es segava, que era la Cerdanya, doncs aquí ja podem anar pràcticament ben entrat el juliol, pràcticament fins i tot algun any finals o primers d'agost. Per tant, pràcticament la sega s'allargava, doncs això, dos mesos, pràcticament tres, en funció de l'alçada i de la zona on ens situem de Catalunya.
Mm-hmm. Escolta'm... Clar, tu, a banda de ser pagès, en l'actualitat això ja et ve de família, per tant, això ho has mamat i de quina manera, a casa?
Sí, sí, la veritat és que la mare era de Centelles i ella ens explicava que el segar era el moment més esperat de tot l'any. Vull dir, era un moment de catarsi perquè ella recordava que això, un cop s'havia acabat Nadal, compraven polls, compraven aviram de tot tipus i es passaven des del gener fins al moment de segar, que era això, primers de juliol, engreixant aquest corral. Per què? Doncs perquè en una setmana quedava tot ventilat, tot net, perquè els segadors, s'ho menjaven tot i era un moment, doncs això, de molt tragí a la casa. I aquestes colles normalment eren colles que es formaven al Vallès, normalment al Vallès, l'Empordà, el Penedès, i anaven seguint una mica cap a l'interior, i moltes colles aquestes del Vallès començaven per aquí baix, anaven pujant cap a Osona, i moltes acabaven segant a la Cerdanya. Per tant, anaven resseguint això, les bioregions i la temperatura, doncs, per anar segant. I el moment de la sega era molt fort, és a dir, començaven d'hora al matí, pràcticament a dos quarts de sis amb un petit esmorzar, a les nou en venia un altre d'esmorzar, a les dotze el dinar, a les quatre el berenar, a les sis aigua amb aiguardent. Vull dir, era brutal. Tot el dia segant necessitaven una quantitat d'energia, de menjar i aigua descomunal, i d'alcohol també.
I aquesta gent m'imagino que al cap de pocs anys cargolats completament d'estructura òssia.
Sí, clar, jo he tingut la sort de conèixer encara alguns d'aquests personatges que amb 80 o 90 anys m'explicaven les seves anècdotes i realment quan parlava amb ells veia que realment eren monstres de la genètica, eren gent que no havien parat, és a dir, la seva estructura física era absolutament adaptada a un treball constant durant tota la vida. I el que em porta... O sigui, això em va fer reflexionar que sí, que la gent d'abans tothom diu que era més forta, però quan se n'havien mort pel camí.
Clar,
és a dir...
clar, a veure, jo que teníem negoci d'hostaleria a casa, doncs de les 7 persones que recordo habitualment en plantilla, a la fonda, no? Entre la cuina, la dona que rentava plats, és a dir, només es dedicava a rentar plats i fins a finals dels 80 no va tenir aigua calenta per rentar plats, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, una fonda del Raval allà, imagina't, un edifici, doncs, suposo que del segle XVIII o XIX, no sé, XIX potser, no? I aquests 7 treballadors, clar, uns quants cargolats, entre els quals el meu pare d'estructura òssia, i els altres és que ja no ho van comptar, en tema. I et parlo d'hostaleria, imagina't segons quines feines físiques a l'exterior.
Sí, sí, no, realment l'esperança de vida evidentment era molt menor, però sempre hi havia aquests homes o dones, aquests éssers superdotats que aguantaven doncs, aquesta vida amb total dignitat i això, i amb 80 o 90 anys et podien explicar aquestes aventures. Clar. Però bé, avui això és totalment diferent. avui les màquines seguen a 10 km per hora, amb aire condicionat i seguen fins i tot tan ràpid doncs, que estan generant moltes disfuncions ambientals i sobre la biodiversitat. El cas paradigmàtic, l'esparver cendrós, un rapinyaire que cria dins els sembrats i que, clar, amb aquestes velocitats i amb aquesta, entre cometes, pressa per collir-ho tot tan ràpid, doncs acabem destrossant els nius i, per tant, les cries.
Clar, clar, perquè, a veure, no, només hi han les, entre cometes, cosetxadores, no? Ja està.
Sí.
És a dir, jo diria que excepte alguna explotació molt concreta que vol fer-ho a mà, que crec que n'hi ha alguna a Catalunya, tu potser m'ho pots confirmar o no ho sé, ho podem buscar, però em sona que sí, que n'hi ha alguna que amb dimensions petitones ho intenten fer a mà, però jo diria que el 99% deu ser maquinària, clar.
Sí, no et diria que el 99%, sinó et diria el 99,9%.
D'acord.
Perquè realment la gent que ho fa a mà és, jo crec, que per temes més de record, de sentimentalisme, que no pas per una altra cosa. Perquè un quilo de cereal val 17 cèntims amb convencional i 30 amb ecològic, doncs evidentment clar. Tot això ja et porta a uns nivells de tecnificació i de macarització que no es poden assumir manualment. Entre d'altres factors, evidentment, però vull dir el crucial és l'econòmic i per això doncs, també va lligat amb la qualitat de vida i amb la quantitat de gent que treballa al camp.
Clar. No, vull està claríssim.
Que tot plegat acaba sent, entre cometes, una roda que et va atrapant i que et porta, evidentment, a aquest sistema i, per tant, a consumir menys, a tenir menys despeses, perquè tot acaba ajustant-se a aquests 17 cèntims al quilo.
Queda clar. Doncs viurem dels records de la sega. No ens queda una altra.
Jo ho he fet, vaig plantar cereal a casa i el vaig segar a mà durant 3 o 4 anys i és una experiència espectacular, vull dir que animo la gent a provar-ho perquè sàpiguen el pa que s'hi dona.
Està clar. Gràcies, Jordi, seguim parlant.
Que vagi bé, adéu.
El concurs.
Quan comença la sega a l'interior i al sud de Catalunya? Doncs bé, la resposta ja ha passat, És a dir, és un mes anterior. A veure si l'encerteu. Una ampolla de cava Ubac ecològic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, és el premi. La setmana passada, Empresa i Comerç a Triple Plus. Quina és l'estratègia que està contribuint més a reduir els residus dels envasos? Doncs la resposta era l'ecodisseny. Un lot gourmet de torrons i mels alemanys se l'emporta el Lluís Roca, de Barcelona.